Bé, com haureu vist en el programa, la idea del simposi està organitzada en dos dies, separant una mica, temàticament les coses. De manera que el primer dia el dediquem al pensament filosòfic i humanístic de Ramon Turró, perquè va ser un home que va tenir també idees, teories, a vegades agosarades, en temes filosòfics, i molta relació amb literats, com he dit abans. Per tant, avui dedicarem bàsicament el dia a això i anirem procedint ja cap a la tarda al tema de demà, que serà més el pensament científic de Ramon Turró. De manera que en dos dies poguéssim donar una visió, si no ben completa, una mica panoràmica del que va representar l'obra de Turró en aquells anys. Per mi és un plaer enorme de poder presentar el doctor Oriol Casasses i Simó, que s'ha dedicat, que fa temps que coneix l'obra bé de Ramon Turró i s'hi ha dedicat, i ha sigut alguna altra vegada a Malgrat, per tant no és pas la primera vegada que és aquí, ni que és la primera vegada que havia parlat de Turró. És membre de l'Institut d'Estudis Catalans, Oriol Casasses. És ell mateix pediatre, metge, per tant, un home amb vocació i dedicació científica, però alhora també un home amb vocació humanística i literària, jo diria, i a ell no li serà pas greu, que és de la nissaga dels Casasses. I això és un nom de referència i de prestigi a Catalunya. Cadascun d'ells té el seu de prestigi, però en conjunt és molt potent. Doncs l'Oriol Casasses és un d'aquests membres potents de la nissaga dels Casasses. Ha presidit la Societat Catalana de Pediatria, la Societat Catalana de Biologia i l'Acadèmia de Ciències Mèdiques. Ha rebut el Premi Jordi Gol i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. I avui ell, amb un joc d'aquests que li agraden de fer i que sap fer molt bé, ens parlarà de Ramon Turró, l'home que treballa i que no juga, agafant justament un títol d'Eugeni d'Ors que diu l'home que treballa i que juga. D'Ors parla de l'home que treballa i que juga. I ell parlarà de Turró, aplicat Turró, l'home que treballa i que no juga. Moltes gràcies, doctor Casasses, per ser aquí. Agraïm molt la presència i esperem, doncs, amb interès les paraules. Moltes gràcies.
Gràcies. He de justificar una mica el títol de la conferència. Gregorio Marañón, un dels grans metges i humanistes que hi ha hagut a l'estat espanyol, va enviar a Ramon Turró una nota que deia: he leído su terrible arremetida a Xenius. Xenius era el pseudònim que usava Eugeni d'Ors. He leído su terrible arremetido a Xenius. Magnífico. Se la haré leer a la gente de por acá. Dios nos libre de que algún día se enfade usted con nosotros. Diu su terrible arremetida. És que Turró de cap manera no podia sintonitzar amb una persona que ens avisava, per exemple, que Xenius, deia ell mateix, Xenius ha elaborat son perfum i dona son propi perfum a tots els vents en què navega. Imaginem-nos quina vanitat. Frases com aquesta xocaven frontalment amb la manera de ser de Turró, un home que en els desacords tenia una impetuositat cantalluda. Ell mateix ho reconeixia en una carta a Pere Coromines, escrita després d'una tempestuosa reunió de la secció de ciències de l'Institut, gairebé demana perdó i confessa, Turró, a Pere Coromines, que soy un passional y me lanzo, i com a lamentable conseqüència, mi natural vehemente me enzarzó con usted en aquella ocasión. Turró era així. Aquest seu temperament determinà que de la seva biografia destaquin amb un marcat relleu els enfrontaments que mantingué. Primer, amb Josep de Letamendi, després amb Jaume Ferran i més tard amb Eugeni d'Ors, els quals hem de sumar l'apassionada defensa de Verdaguer, o potser millor, la lapidació que feu dels adversaris de Verdaguer. De tots aquests autèntics combats, potser el més viu, el més directe, és el que lliurà amb Eugeni d'Ors, el Pentarca, el defensor de la filosofia de l'home que treballa i que juga, en què tot deriva de la lluita d'una potència interior amb una resistència interior. Un esforç d'ordinació personal sobre el món exterior, això són paraules d'Eugeni d'Ors, que era desordenat, o que era ordenat d'una manera que s'oposa al nostre albir. Vist així, la presència de l'home en el món, també en paraules d'Eugeni d'Ors, la conclusió indispensable a tot home que treballa i que juga és que tot home que treballa i que juga constitueix a son torn una llibertat en lluita amb una fatalitat. No hem de parlar de la filosofia d'Eugeni d'Ors, de l'home que treballa i que juga, però sí que hem de dir que el caràcter i la manera de fer d'Eugeni d'Ors i de Ramon Turró eren el dret i el revés de la medalla. Per això ens ha semblat que en unes referències a Turró, el Turró més combatiu, més pertinaç, més fet a la seva, bé podríem adjudicar-li el títol de l'home que treballa i que no juga. El doctor Etamendi. El doctor Etamendi, molt breument, va ser professor catedràtic de la Facultat de Medicina de Barcelona i és un dels personatges que a Barcelona tingué en el seu temps un més gran prestigi. Després deixar Barcelona i acabar la seva carrera universitària i la seva vida a Madrid, era catedràtic a la Facultat de Medicina de Madrid. De totes les incidències i detalls d'aquest pugilat entre Etamendi i Turró, em sembla que tot ha estat dit. Voldria només remarcar l'estil i la contundència en què la polèmica demostra el nostre biòleg. Un estil que unànimament al·ludeixen tots els estudiosos de la història turroniana. Un bon exemple és el comentari que en fa Jaume Serra Unter. Jaume Serra Unter va ser un filòsof, rector de la Universitat Autònoma dels temps de la República. Doncs Jaume Serra Unter diu, de Ramon Turró, l'embestida que donà a Etamendi és forta i de resultats positius per a la seva escola. Està sostinguda amb una plom i amb una seguretat que solament podia mantenir un home de la seva poderosa i ben nodrida intel·ligència. Pensem que quan tenia lloc el gros de la polèmica, Turró, de 34 anys, no tenia en aquell moment, com qui diu, ni ofici ni benefici. Feia de periodista per Madrid i, en canvi, Etamendi, de 60 anys, ja era catedràtic, en feia més de 30, de quan Turró només tenia 3 anyets. El mateix Serra i Unter explica en el mateix text del comentari interior, i així consolida el títol de les meves paraules, que Turró no exclou a ningú que treballi per la ciència. Allò que ell condemna és el fet de fer de la ciència un joc o un entreteniment més o menys enginyós. En aquest punt remarca la seva intolerància, la intolerància de Turró, és radical i inapel·lable. Turró havia llegit Francis Bacon, el baró de Verulam, un filòsof anglès que l'any 1620 havia publicat Novum Organum, una obra que preconitza una reforma, 1620, una reforma radical de les ciències que acabi amb les xerrameques especulatives, amb els errors i les obscuritats que els investigadors no han parat d'acumular. S'han de criticar els ídols, els fantasmes, les quimeres, i s'han d'assentar les bases del mètode inductiu que recorri a les experiències crucials. Això, 1620, Francis Bacon. Van haver de passar 2 segles i mig perquè el francès Claude Bernard, segons una encertada frase de Leandre Cervera, convertís en realitat aquestes genials intuïcions de Bacon. És una ben trista constatació que el 1620 es preconitzi deixar les xerrameques i basar la ciència en les experiències i que hagin de passar 2 segles i mig perquè això es converteixi, comenci a convertir-se en realitat. És tan trista aquesta constatació, i excuseu-me per aquest comentari a un altre i allunyat precursor, com la història del clam en el desert del pedagog Victorino de Feltre, que al segle XV, en ple imperi del trivium i el quatrivium, que era com una mena de cotilla que es posava als professors i als estudiants, doncs bé, en el segle XV, Victorí de Feltre crea a Màntua la Casa Joiosa, l'escola a la que assisteixen tant els rics com els pobres, l'escola amb coeducació, segle XV, l'escola de les sortides al camp i les lliçons a l'aire lliure, l'escola on els alumnes no saben mai si estudien o si juguen, perquè, segons un dels deixebles de Victorí de Feltre, l'estudi era sempre un joc i el joc era sempre una ocasió per alguna lliçó. Un lluminós exemple, malgrat el qual, al cap de 4 segles, encara hem vist els tenebrosos pedagogs de la letra con sangre entra, o de l'estúpid llibre de text que s'havia d'aprendre de memòria. He fet aquesta digressió perquè també aquí constatem del segle XV fins, com aquell qui diu, als nostres dies, doncs no hi ha una continuïtat, sinó que es fa una marxa enrere i arribem a viure, i jo he estat contemporani de companys que anaven a escoles on la letra con sangre entra. La història posterior a Francis Bacon i a Victorí de Feltre són ben bé per fer perdre les esperances en una evolució progressiva cap a un món on doni més gust de viure. Si és que algun moment ens n'havíem fet, havíem tingut esperances d'això, potser més val que ho deixem córrer. El 2 de maig del 1882, estàvem parlant de Letamendi, a Madrid, Letamendi aprofita el discurs inaugural d'un círculo médico reformista per atacar amb violència Claude Bernard, aquest científic francès que és l'introductor a Europa de la medicina experimental, i tota l'escola experimentalista, és a dir, Letamendi els ataca amb violència. Protesta contra totes les innovacions que venen de l'exterior i amb menyspreu anomena materialistes els que les adopten i les segueixen. Letamendi, desfassat, és a Madrid, ja no és el professor genial que els alumnes havien admirat, ja fa alguns anys que, influït en part per la filosofia del sentit comú de Llorenç Barba, un pensador català, és cada vegada més subjectivista, s'allunya cada vegada més dels corrents de l'època i acaba amb el deliri de la fórmula de la vida. Aquesta fórmula és el que posa en marxa la resposta contundent de Turró, i és per aquesta raó que hi fem referència. Letamendi deia: no és l'home un ésser corpori? No és el seu cos unitat indivisible? No és la vida l'acte d'aquest cos? No és aquest acte la resultant dinàmica de la seva energia individual, sense la qual no vius, i de les energies còsmiques sense el concurs de les quals mors? No ens mena això en bona mecànica racional, sent i l'energia de l'individu, ser l'energia del cosmos, i ve la resultant vida a plantejar l'equació. Vida igual a i multiplicat per c. Esclar, Torró no podia romandre callat. Uns companys de tertúlia l'animen a publicar la seva resposta. Són uns articles apareguts a El Siglo Médico amb el títol de Cartas a Letamendi. Diguem-ne un paràgraf. Però què és el que hace vital al fenomen vital? A esta pregunta, nudo de la qüestió, el doctor Letamendi no invoca ni el animismo, ni el vitalismo, ni el mecanismo físico-químico del moderno determinismo. Le carga el muerto al sentido común, y este es quien debe contestar. Mas como el sentido común no contesta nada, o todo lo más sale con la patochada de la espontaneidad, nos quedamos a la postre con que la energía de los cuerpos vivos es la energía de los seres vivientes, y que esta energía, que no sabemos lo que es, produce un yo no sé qué, que es la vida. ¿Qué ha resuelto con semejante logogrifo, doctor Letamendi? Que los fenómenos vitales son el resultado de una relación establecida entre el sujeto vivo y los medios exteriores. Pues a buena hora, mangas verdes. Desde Newton y Galileo hasta nuestros días, ¿qué se está diciendo? Sino que los fenómenos son el resultado de una relación entre sus condiciones intrínsecas y extrínsecas. Torró era un desconegut per als ambients mèdics en aquell temps. Per això, la contundència de la seva argumentació va fer suposar que l'autor dels articles devia ser una autoritat científica que s'amagava sota el pseudònim R. Torró. Letamendi, acostumat a l'admiració i a l'elogi, rebé tan malament com vulgueu els articles d'aquell desconegut periodista que punt per punt li diu el que hi ha de buit en la seva obra, la qual, per altra part, conté afirmacions genials, enmig d'una brossa emfàtica i ambiciosa. Letamendi no es molestà a contestar, i tan encimballat ell arribà a escriure: aquel crítico de cuyo nombre no quiero acordarme. La brossa emfàtica i ambiciosa, segons l'expressió d'August Pissonyer, va ser un dels primers i grans deixebles de Ramon Torró, arribà al deliri amb els comentaris de Letamendi a la redescoberta dels raigs. Diu Letamendi: anunciar fotografies obtenides a través de los cuerpos que impiden a la luz el paso vale lo mismo que prometer fugas a través del muro de la cárcel. És una de les mostres de l'actitud del tronat personatge que es troba en Torró, cobert a més amples mires, que per damunt de particularisme es diu: no és la fórmula de la vida el que interessa, és la necessitat de acabar con un sistema en el cual la razón no busca los hechos que la confirmen para definirse, sino que por sistema, Letamendi, prescinde de los hechos o los elimina cuando les estorban. Deixem, però, que Josep de Letamendi descansi en pau. Parlem de Jacint Verdaguer. Pel que fa a Jacint Verdaguer, Torró no se les deu amb una persona. El seu adversari és mitja humanitat. Verdaguer havia comès el pecat de tenir opinió pròpia i de no doblegar-se a les exigències d'uns poderosos ensuperbits. Fins i tot els seus amics de joventut i els seus familiars li havien girat l'esquena. Torró, que havia practicat repetides anàlisis bacteriològiques a Verdaguer, Torró, en definitiva, va ser el primer que practicava anàlisis bacteriològiques i, com que al seu temps era molt freqüent la tuberculosi, doncs especialment l'observació, la búsqueda de materials esputs, etc., per si hi havia el bacil, era, doncs, evidentment, una de les anàlisis més freqüents que es feia. Torró havia practicat repetides vegades anàlisis bacteriològiques d'aquestes, a Verdaguer. A través d'aquests contactes s'acabà convertint en un incondicional del poeta. Tots dos, Torró i Verdaguer, eren esperits lliures, que no fent cap cas dels arbitraris designis dels situats i discrepant de les doctrines, diguem-ne, oficials, tronades i reaccionàries, havien mantingut els respectius criteris, tot i el cúmul d'incomoditats i prejudicis materials que això els comportava. A la Vila Joana, en el dit de mort, mossèn Cinto confià a Torró, al jove advocat Joan Moles i Urmella i a dos capellans amics, uns paquets amb papers i algunes llibretes que guardaven una maleta sota el llit. Verdaguer els digué: són documents que no vull que vagin a parar mans de gent estranya i per això us els confio a vosaltres, els meus amics. Era el 8 de juny del 1902, dos dies abans de la mort del malalt de Verdaguer. Ja abans, en un dels moments que Verdaguer vivia màxima misèria, en una carta al periòdic El Liberal, Torró denuncià la situació del poeta. La publicació d'aquest escrit commovió hondamente l'opinió pública. S'arribaren a fer col·lectes entre particulars i l'Ajuntament acordà una ajuda, fins i tot a través un donatiu de la reina regent. Tant Ramon Torró com Joan Moles foren designats marmessors del poeta i el dia de l'enterrament anaven immediatament després del cotxe de morts, abans de cap de les presidències. Només uns pocs mesos després de la mort de mossèn Cinto, el febrer del 1903, mossèn Cinto havia mort el juny del 2, aparegué un opuscle que duia per títol Verdaguer vindicado por un catalán. El català era Ramon Torró. Algun repetari continuava explicant la història, la trista i desventurada història dels últims anys de mossèn Cinto, a la mida del seu gust o dels seus interessos. Torró havia estat un testimoni directe de tots aquests temps i, a més, disposava d'uns documents que només coneixia ell. Per això es decidia defensar la memòria del poeta amb arguments de primera mà. I diu, en aquest article, en aquest opuscle, Verdaguer, vindicado por un catalán, diu: el rubor asoma a nuestra frente al tener que confesar públicamente que entre la correspondencia y documentos de mossèn Cinto no se hace mención de un solo literato catalán de nota que se le ofreciese siquiera por cortesía. Y aunque nos duele consignarlo, debemos hacerlo por exigirlo así los fueros de la verdad. I hem dit abans que Torró s'havia de barallar amb mitja humanitat, que tothom li havia girat l'esquena. Efectivament, li havien girat l'esquena els literats catalans. I com a exemple parlaré només d'un parell de cartes. Una de mossèn Cinto a Cosme Vidal, un altre poeta que escrivia amb el pseudònim de Josep Aladern, que l'any 1896, el 24 de gener, diu: de Guimarà, això diu Verdaguer, de Guimarà i els demés catalanistes grossos, sols puc dir-li que sols m'han donat fel i vinagre en Mont Calvari. Aquesta carta es continua amb una altra de primers de febrer, també dirigida a Cosme Vidal, que aclareix: he trobat avui Guimarà pel carrer i parlant de mes batalles m'ha confessat el que jo sabia, que ell m'havia tingut per trastocat. Quan ell m'hi tenia, quins dels catalanistes no m'hi tenien, amb petites i honroses excepcions? L'altre corresponsal és Miquel Costa i Llobera, que aquest any també compleix 150 anys, que el 22 d'octubre del 1895 escriu a Verdaguer en ple Calvari de Verdaguer, l'escriu en llatí, amb cites dels evangelis, dels salms, de l'Eclesiastès, del llibre dels Proverbis, on diu: aquell que escolta les meves paraules i no les compleix s'assembla a un home neci que edifica la seva casa en una sorra. Evangeli segons Sant Mateu. I estem a punt per castigar-vos, per castigar tota desobediència, la segona carta als Corintis de Sant Pau. Qui confia en el seu cor és un insensat, del llibre dels Proverbis. Verdaguer, aquesta carta, la retornà l'endemà mateix al remitent. Però tornem a Torró. El seu llenguatge, a Verdaguer vindicado, és contundent. No s'entretén circumloquis. Per exemple, després de transcriure un fragment d'una carta de Verdaguer i Callís, que era un prohom de la Lliga, cosí del poeta, el 12 d'agost del 1895 diu: prescindamos de lo macarrónico de ese catalán, diu Torró, prescindamos de lo macarrónico de ese catalán, digno de un municipal exótico, y atendiéndonos al fondo de nuestro asunto. O diu una mica després: cuando se disputa pecaminoso que la víctima se defienda, entonces no hay calificativo apropiado en la lengua castellana que se le pueda aplicar, pero en catalán sí, pues es indudable que para razonar así se necesita barra. I unes pàgines més endavant parla de los conspicuos del catalanismo militante i exclama: activa o passivamente consintieron que fuese inhumanamente sacrificado. Creyeron que era más poderoso un mitrado vulgar que un poeta excelso, y quemaron incienso ante el ídolo de barro mientras cubrían de basura el símbolo viviente de Cataluña, cuya lengua rejuveneció y cuya historia, leyendas y sentimientos tradicionales remozó con inspiración exuberante. Si el llenguatge ens sembla barroc i furibund, hem de tenir present la data, 1903, en què va ser escrit, i sobretot que l'autor era molt a prop de Verdaguer als anys de les vexacions i la misèria, cosa que explica la càrrega d'odi que hi ha en aquestes paraules de Torró. A més, el lector de Verdaguer vindicado no té sorpresa si llegeix l'opuscle, perquè des del primer capítol és avisat de l'estil de l'escrit. Diu que els personatges que ens hi esperen constitueixen una galeria de mitrados odiosos, sacerdotes rastreros, parientes traidores, personajes serviles hincados ante el becerro de oro. Joan Moles, l'amic de Torró i un altre dels marmessors de Sant Cinto, no sé si acaba de tenir tota la raó quan l'any 1945, en el seu llibre Mossèn Cinto, es refereix a l'estil torronià i comenta: he de dir amb tota imparcialitat que a causa del seu apassionament va dir coses absolutament subjectives que contra la seva voluntat perjudicaven Mossèn Cinto, perquè recollides pels seus contradictors i interpretades equivocament eren utilitzades per nous atacs. Jo estimava molt en Torró i li aconsellava que fos més prudent i ponderat, però quan s'indignava no escoltava consells. Crec que cal que llegeixi els escrits de Torró, qui llegeixi els escrits de Torró conegui aquests antecedents per tal que en cada cas pugui donar-los el seu valor real i no el que li han volgut donar els seus comentaristes. Que Torró era un apassionat sembla cert, però l'estat d'ànim de la persona que acaba de viure el drama, Torró, l'any 2, és naturalment d'una exaltació superior a la del que el relata 40 anys després. Deixeu-me dir que Joan Moles, que va escriure el seu llibre a Mèxic, exiliat, havia ocupat diversos càrrecs polítics al llarg de la vida, un d'ells el de president de la Generalitat de Catalunya. Ho fou després de la victòria del Front Popular a les eleccions del 16 de febrer del 36. Com sabeu, el 34, després del 6 d'octubre, Lluís Companys i tot el seu govern van ser condemnats a 30 anys de presó i s'estaven al penal del Port de Santa Maria. Bé, doncs amb les eleccions el 16 de febrer del 36, doncs són alliberats. L'endemà, el dia 17 de febrer, Joan Moles és nomenat president de la Generalitat, fins que Companys i els seus consellers tornen, de manera que va ser president de la Generalitat del 17 de febrer al 4 de març. És una curiositat. Per acabar aquest capítol, em sembla oportú de dir que Torró no era sol al costat de Verdaguer. Hi havia, amb també apassionament, l'exemplar arquebisbe de Tarragona, Antolín López Peláez, una persona que mereix tots els nostres honors. Aquest senyor, que era de Lleó, lleonès, així que arribà a l'arquebisbat de Tarragona, s'ocupà d'aprendre el català, s'ocupà d'estudiar la literatura de Catalunya, catalana, i d'estudiar la història de Catalunya. Bé, doncs aquest estava al costat de Torró, al costat de Verdaguer. També al costat de Verdaguer hi havia els agustins, monjos agustins de l'Escorial, Blanco i Migueles, i els escriptors castellans, els escriptors Menéndez y Pelayo, Núñez de Arce, Echegaray. Després el pare Exuperi de Prats de Molló, que havia estat dels caps dels jesuïts, dels franciscans, l'arxiduc Lluís Salvador de Mallorca, Justí de Prats, dit el pare de la Renaixença rossellonesa, i Frederic Mistral, i el conjunt de tots els poetes rossellonesos i provençals, etc, etc. I a més, al costat de Torró, al costat de Verdaguer, perdó, doncs hi ha també els centenars d'actes commemoratius que van tenir lloc fa dos anys a la mort del poeta. Deixem Verdaguer i passem a una altra de les polèmiques, dels pugilats de Torró, amb Jaume Ferran. Jaume Ferran va ser director del Laboratori Microbiològic Municipal de Barcelona. Per uns, el seu pas per al laboratori és censurat i per altres és elevat, gairebé diria glorificat. Ja acostumen a passar aquestes coses. Però és que en aquest cas uns i altres defensaven, i avui encara defensen, les respectives posicions amb un apassionament enèrgic. Entre les persones que han valorat negativament l'actuació de Jaume Ferran, algunes, que jo he arribat a conèixer, Pere Domingo, Leandre Cervera, Rossend Carrasco i Formiguera, van ser coetanis d'ell, persones de prestigi i dignes de crèdit, però eren molt pròximes a Torró, o deixebles de Torró, el màxim objector de Ferran. Esclar, aleshores, potser aquesta proximitat ens podria portar a suposar que les seves opinions estan condicionades per la inclinació afectuosa que sentien pel mestre, per Torró. Per tal de dissipar aquesta sospita, res millor que recórrer a un testimoni que conegué Ferran, que conegué Torró, però no hi era unit per lligams de gratitud o de col·laboració. El testimoni és Santiago Ramón y Cajal, que era catedràtic a València quan Ferran hi efectuà la seva campanya de vaccinació anticolèrica i catedràtic de Barcelona, Ramón y Cajal, quan tingueren lloc les primeres etapes del procés que conduí a la destitució de Ferran. Però anem als fets, resumint-los, esclar. En ocasió d'un brot de còlera a Toló i Marsella, Jaume Ferran conegué uns bacteriòlegs francesos que li facilitaren uns cultius del microbi, del còlera, del vibrió colèric. En preparà Ferran un vaccí i quan la malaltia aparegué en diferents poblacions valencianes, l'any 1885, Ferran començà a administrar massivament el seu producte. Sembla, segons les estadístiques, que no hi ha diferència entre la incidència de la malaltia entre els grups vaccinats i els no vaccinats. Tot i així, com que l'epidèmia acabà remetent, Ferran adquirí un enorme prestigi popular. Oferí els seus serveis a l'alcalde de Barcelona, que era Rius i Taulet, que el va nomenar director del Laboratori Microbiològic Municipal que s'acabava de crear. Des d'aquí, des del laboratori, sembla que sense una exhaustiva comprovació dels productes es posava a vaccinar contra la ràbia, contra la difteria, contra la febre groga i contra la febre tifoide. Presentava unes estadístiques amb ocultació dels fracassos i una gran ostentació dels suposats èxits, un dels seus èxits, era la impossible descoberta del microbi de la ràbia. La ràbia no la produeix cap microbi, produeix un virus, però Ferran havia descobert el microbi de la ràbia. A Ramon Turró i els altres membres del laboratori progressivament se'ls anaren posant els cabells de punta. Els rumors, les queixes i les denúncies motivaren que l'Ajuntament demanés l'opinió a la Reial Acadèmia de Medicina i cridés el personal del laboratori de Cora. Malgrat la desautorització de les pràctiques de Ferran que es desprenia d'aquestes consultes, l'Ajuntament no feu res més que amonestar el director del laboratori i retallar-li algunes atribucions. Però anem a les paraules de Ramon i Cajal, que hem dit que ens donava autoritat per inscriure's en un determinat, en el bàndol de Turró i no en el de Ferran. Ramon y Cajal diu aquestes paraules: no es de esperar que ciertos ídolos bajen voluntariamente del pedestal, que la cuestión está ya juzgada inapelablemente, que la prensa médica europea ha publicado un judici sobre Ferran que no pueden citarse sin que hagan asomar al rostro el rubor de la vergüenza, y que las preteses descubiertas de Ferran, todo ello ha sido una desdichada equivocación y un bochorno para la ciencia española. I Turró que hi deia: en conversa amb Ramon i Cajal, amb Bartomeu Robert i amb qui fos, denunciava horroritzat els procediments de Ferran. Ara bé, els seus arguments i tota la seva participació en aquest afer la recollí i la publicà l'any 1905 en el llibre Rèplica al doctor Ferran. Explica Turró que pel que fa, per exemple, al vaccí antirràbic que preparaven a partir de la medul·la espinal, Ferran havia modificat un mètode que preconitzava Pasteur. Ferran el modifica i havia batejat el seu atolondrado mètode amb el nom de superintensiu. Inoculava, diu Turró, inoculava de golpe y porrazo piltrafas nerviosas de 5 días, con una temeridad sin ejemplo. Las médulas se le pudrían y no era posible inyectarlas sino levantar flemones espantosos. Y refereix amb nom i cognoms de persones muertes a conseqüència de la vacunación Ferran. També denuncia els estropicis provocats per la vaccinació antidiftèrica. Diu que Ferran, en una comunicación dirigida a la Real Academia de Medicina, indica vagamente que la atenuación del diftérico la obtiene con hidroquinona. Yo, con la vehemencia propia de mi carácter, le dije llanamente que no creía en nada de lo que aseguraba. Explica el trist cas d'uns amics del laboratori que sentia un terror terrible per la diftèria, un terror de sobres justificat, perquè els metges de la meva edat sabem, els pediatres de la meva edat, sabem què era la diftèria. Sabem que doncs el dramatisme d'un pare amb el nen als braços que se li està ofegant i de color com aquesta taula, doncs perquè l'aire no pot arribar als seus pulmons per culpa de la diftèria, i amb urgència i sense ni rentar-se les mans se li ha de fer una obertura i posar una cànula directament a la tràquea. Vull dir, el que ha viscut això entén perfectament, vull dir, el dramatisme, amb que un tem doncs, que un dels fills pugui arribar en aquesta situació. Bé, doncs aleshores explica el cas d'uns amics del laboratori amb un terror terrible pels seus fills, en perill de, diguéssim, l'editori, i Ferran va decidir doncs, administrar els seus productes. Ferran, que todo lo ve, no según como es visto por los ojos de la cara, sinó según se lo imagina, va injectar el producte als fills, que a continuació emmalaltiren greument. El niño, sobretot, que presentava a partir del punt de la inoculació una infiltració de caràcter maligno que se difundia i ganava terreno a la part, etc. Va morir. Turró conclou que la immoralitat de l'hecho no estriba en que la inocente criatura hubiese muerto. La immoralidad reside en la acción. Aplicó una vacuna de cuyos efectos no estaba seguro ni se preocupó de asegurarse. Y esto, solo esto, es lo que hace su acción execrable y merecedora de universal reprobación. Es ben sabut que la precipitació és una mala consellera, que és molt millor decidir sense pressa. Però tampoc no cal exagerar. Ferran, el 1888, ja anunciava la descoberta del microbi de la ràbia, que no la causa cap microbi, sinó un virus, i ja feia saber que vacunava contra la febre groga dels individus que anaven a les Antilles. Amb què, si encara no existia cap vaccí? Ja des del 1890, les denúncies de Turró i els seus companys s'hi havien afegit a les de Ramon i Cajal. Però Ferran tenia popularitat i amics, i Turró apareixia només com un subaltern indisciplinat. Fins que, finalment, tot un rècord de lentitud o indecisió administrativa, el 30 de maig del 1906, l'alcalde accidental Hermenegildo Giménez de los Ríos signava una nova organització del laboratori amb exclusió de Jaume Ferran. Mentrestant s'havien escolat 18 anys de desori, gairebé de desvari. En aquesta nova organització, Ramon Turró passà a ser el director del laboratori. Començava una nova etapa, una etapa que no tindria res a veure amb l'anterior. Turró opinava, i ho repetia una i mil vegades, fins i tot el somni podria ser l'inspirador d'un avenç, però per més lògic que fos, caldria el treball que ho demostrés com a cert per convertir-ho en un avenç científic. Parlem d'Eugeni d'Ors. Eugeni d'Ors no podia avenir-se de cap manera amb Turró. Turró no podia avenir-se amb Eugeni d'Ors. La seva incompatibilitat es manifestava ja en la manera de ser. D'Ors és l'home que es fa retratar al costat d'una reproducció d'Erasme de Rotterdam, com si en un plat d'una balança hi hagués Erasme i l'altre Eugeni d'Ors, i que declara festiu per tota la xarxa de les biblioteques populars de Catalunya el dia de Sant Eugeni. Turró, en canvi, és el director del laboratori que accepta com a col·laborador els que vulguin ser-ne, només amb una condició, que no s'emportin els microscopis. Però les diferències no eren només anecdòtiques. La rivalitat entre ells era pública i ha estat destacada per tots els autors que han estudiat l'època. Josep Maria Camarasa considera aquesta rivalitat l'esperó de les incursions de Turró en la filosofia, etcètera, amb diferents detalls ho argumenta i té tota la raó. Turró és essencialment objectivista i veu en el subjectivisme modern una estranya tornada d'esperit que ens obliga a pensar d'una manera diferent de com naturalment pensem. Al final ja no coneixem les coses perquè són, sinó com les concebem. Tota la vida va ser al costat d'un objectivisme radical que defensava amb passió i amb una vehemència expositiva. Ja en aquell temps, segons Leandre Cervera, denunciava el seu fons sentimental. Haurien dit ja que sentia bullir la sang davant l'amenaça del retorn de l'empirisme letamèndic, que ell creia endevinar, sota les merengades actuacions d'Ors. En una carta a Pere Coromines diu Turró: «Yo no creo en el hombre que piensa, creo en el que observa y nada más». I ja deia, molt més jove, en unes paraules escrites a Madrid: «Així com enmig de les seves accidentals oscil·lacions la brúixola marca el nord, també la ciència positiva cerca sempre el fet». És una constant del seu pensament. La mateixa idea surt una vegada i una altra en diversos escrits, com per exemple recull Eusebi Colomer quan cita, on el racionalisme pretensiós diu «discutim-ho», la ciència experimental contesta amb freda austeritat «mirem-ho». Les causes d'incompatibilitat entre Dors i Turró no eren només conceptuals. Hi havia també importants frecs de comportament. Tot i que Turró, l'any 21, declarava que no tenia cap enemistat personal amb Dors, però sí que desaprovava els abusos que havia comès a la Secretaria General de l'Institut d'Estudis Catalans i a la seva secció de Ciències. Ja feia temps que havien topat. L'any 17, per exemple, molt agrament i de manera pública, Eugeni Dors, dalt del pedestal, i com a Xènius, anava dictant pensament i conducta des de les gloses que ell escrivia, i amb el pseudònim El Guaita anava difonent comentaris i crítiques. En un d'aquests escrits, El Guaita parla de l'ensenyament universitari a Espanya i tracta Ramón y Cajal amb menys consideració de la que els ulls de Turró, Ramón y Cajal, es mereixia. Esclar, Ramón Turró replica en un article periodístic que titula «De Cajal a Xènius» i diu: «Empadronado en las cumbres más altas de las batuecas, de ellas desciende para hablar de todo, de lo divino y de lo humano, con una osadía incomprensible y un desconocimiento de los asuntos que da grima. Cuando en los cuadernos de estudio, donde también los trabajos se publican, leí el pasatiempo de El Guaita», que era el pseudónimo de Dors, «me quedé asombrado de tanta audacia». Bé, hem de broujar una mica, jo passo les... El fet és que Turró i Ors, com ha citat abans el professor Pere Cabres, Turró era membre des de la fundació de la secció de Ciències de l'Institut d'Estudis Catalans, i Dors també, perquè la secció de Ciències en aquell temps agrupava les ciències biològiques i les ciències socials i la filosofia. També eren dintre les ciències, la secció de Ciències de l'Institut. Per tant, coincidien, doncs, eren dos dels set membres fundadors de la secció de Ciències de l'Institut. Esclar, Ors fou elegit secretari general de l'Institut. La seva actuació ha estat comentada, ha estat estudiada, etc. Aquí ens interessa només l'actitud de Turró. Dors ja feia temps que tenia problemes amb la mancomunitat. A principi de l'any 20 es començà a qüestionar la seva presència a l'Institut. Entre els contraris als procediments d'Or, a més de Turró, hi havia, amb diferències en l'aferrissament, Puig i Cadafal, Bofill i Mates, Bofill i Pitxot, Josep Carner, Valls i Terner, Pompeu Fabra, August Pissonyer, Francesc Martorell, etc. Turró és dels que el dia 15 d'abril de l'any 20 demanen la destitució d'Ors perquè ja no gaudeix de la confiança dels membres de l'Institut. És votada la petició i s'elegeix un nou secretari, Ramon Delòs i Bonet. L'afer d'Ors no acaba. El 12 de gener del 21, Turró es mostra contrari en una reunió de la secció de Ciències que continuï pagant 300 pessetes mensuals a Dors l'any 21, al·legant que l'Institut passava una mala situació financera i que Dors no feia cap feina de secretaria. Se li va reduir el sou, però Turró, que un dia no pot assistir a la reunió de l'Institut, fa arribar una nota al president de la secció i li diu: «Li prego que faci constar en acte que sento que, per misericòrdia mal entesa, es doni encara la meitat del sou a qui no el guanya per no exercir el càrrec, a qui no ha d'agrair-ho. El dia 21 del mes de gener de l'any 21, en un ple de l'Institut es posa a debat l'actuació d'Ors i Torró va proposar que es nomenés una comissió que obrís una enquesta per examinar el funcionament d'Ors i totes les seves gestions, etc. En resum, doncs, el final de tota aquesta pugna és ben coneguda. Eugeni d'Ors fou marginat o, per alguns, defenestrat. El 31 de desembre del 21, August Pissunyer presentà a la secció de ciències un projecte de laboratori de psicologia experimental. El projecte va ser aprovat i va ser posat sota la direcció del psicòleg belga George Bels Havers i va ser inaugurat aquest centre de psicologia experimental amb una intervenció de Ramon Torró. L'any 23, inspirada per Ramon Torró, l'any 23 es constitueix la Societat Catalana de Filosofia. En el seu primer número, la introducció és deguda a Torró i cita Ramon Llull, Ximenis, Guiu de Terrena, Bernat Metge, com fites d'un camí a seguir. Ells foren d'ànima llatina com ho som nosaltres, i l'ànima llatina és essencialment objectiva. El coneixement no és invenció de la ment o creació subjectiva. Subsisteix l'eternal adequació rei de les velles escoles. Bé, després d'aquesta sèrie de polèmiques, defenses, atacs, etc., parlem d'un altre Torró. Un altre Torró. No sé si és un altre Torró o és l'autèntic Torró. Que ningú no s'ho pensi, que Torró només era combat. Són proverbials les tertúlies que organitzaven el jardí del laboratori, els cap al tard, un cop acabada la feina. Aleshores, Torró, que era un dialogador empedreït, obria el pit i feia confidències. En aquells moments, la lògica i la dialèctica de Torró assolien el màxim esclat, diu Leandre Cervera, un dels seus biògrafs. I Pere Domingo, un altre biògraf, precisa que sovint assistien a les reunions figures de la medicina, de la literatura, de les arts, com ara Unamuno, Ortega i Gasset, Gregorio Marañón, Gustau Pitaluga o Gabriel Miró. Tot i així, en aquestes reunions, no era un contertuli més, sinó que incisiu prenia sempre un notable protagonisme. Quan ja mig retirat passava temporades a Sant Fost, Marià Ventós i Calvell li escriu una carta i li diu: quan vindreu? Ja tinc ganes de sentir-vos despotricar una mica contra la pobra lliga, que en aquests moments està un xic delicada. I quan Unamuno havia volgut conèixer Torró, l'acompanyaren a Sant Fost August Pissunyer i Jesús Maria Bellido, amb el novel·lista Gabriel Miró. Bellido explica que durant el viatge Unamuno no callant ni un moment. Diu, don Miguel va ser l'amo, explica Bellido. En arribar a Sant Fost, fou Torró el que parlà. Don Miguel va convertir-se en un escoltador més, amb gran decepció del secretari del poble, que esperava amb viu desig sentir un amunt, i no el senyor Ramon, que era el seu interlocutor quotidià. Quan sí que realment podem parlar d'un altre Torró és quan el trobem en la defensa de la llengua. Ell que havia dit la saviesa no consisteix a pensar molt, sinó a pensar bé i a callar bonament quan no es pot parlar. Doncs bé, ell que havia dit això parla i parla llargament i repetidament en defensa de la llengua pròpia. En defensava l'ús i predicava amb l'exemple. Per això l'editorial del volum d'homenatge a Torró dels treballs de la Societat de Biologia, segurament escrit per August Pissunyer, pot proclamar amb autoritat que els seus escrits biològics i filosòfics en català vivent i correcte han estat posats fa temps com a exemple de la capacitat de la llengua nostra per a l'expressió científica. L'any 11, abans de les normes ortogràfiques de Fabra, els arxius de l'Institut de Ciències de l'Institut d'Estudis Catalans publiquen el primer text de Ramon Turró en català, un text sobre el seu tema preferit, la fam, com a element determinant en els orígens del coneixement. Si Turró, conseqüent, comença a publicar en català, és obligat que el recomani, que en recomani l'ús i que el reclami com a necessari. Sovint, Turró diu, sentim dir que l'ànim d'un poble és la llengua que parla. Les més de les vegades, això es diu per una intuïció fundament sentida i no per raons que expliquin degudament fins a quin punt la paraula intervé en l'organització de la intel·ligència. Parla del procés mental d'associació del concepte a la paraula que se'n fa un símbol. Comenta com no entenen la falta que fa l'ús de la llengua pròpia els que usen lliurement la seva. I conclou que la llengua nadiua és una necessitat de l'esperit. Aquesta defensa de la llengua per part de Turró arriba fins a les darreres de les seves publicacions. Malalt i ja retirat a Sant Fost, la revista de Catalunya publica l'any 25 una sèrie d'articles de Turró que titula Diàlegs sobre coses d'art i de ciència. En el número del mes d'abril, en forma, esclar, de diàleg, i d'una manera molt planera diu: tu creus que l'obra escrita en la llengua que parles, verb de la teva ànima, et produirà el mateix efecte que l'escrita en llengua estrangera, per ben traduïda que estigui? Crec que no. Tu creus que la paraula estranya fonèticament t'emociona com la pròpia? Sospito que no. Com això sigui, no m'explico. Més la paraula nostrada troba un ressò més íntim i més pregoni que la sobrevinguda, el mateix que una família, el parent amb el llevat. I ho sospites amb raó, etcètera, etcètera. Aquests diàlegs no s'ocupen només de consideracions com aquesta sobre la llengua, sinó que són també una mena de compendi del pensament de Turró referent a diverses qüestions d'art, com ara la seva relació amb la ciència, les diferents actituds en la contemplació de l'obra artística. Tot i que diu, a temporades el cap se m'enfosqueix i he d'esperar resignadament que torni la clariana que em permet coordinar les idees. I això fa que no escrigui quan vull, sinó quan puc. Doncs ara, aprofitant la primera clariana més vinguda, he posat fil a l'agulla. Tot i aquesta sincera confessió humil, els diàlegs són plens de lúcides consideracions sobre la intemporalitat de la bellesa. La intemporalitat de la bellesa. Per exemple, diu: si hem de valorar la bellesa d'una obra d'art per l'emoció plena d'impureses que desvella l'espectacle de l'obra d'ella, segons quines siguin les èpoques de la història, i segons els homes que n'experimenten l'efecte, la valoració puja, baixa o s'enorrea. Més tots portem a l'intel·lecte, prefeta per l'experiència, una prenoció de la bellesa que repugna aquest criteri. És a dir, la bellesa és sempre. En l'obra vella hi ha quelcom de perenne que no passa per alts i baixos. Fídies és sempre Fídies, i ho és per Xítoles, Homer, Dant. O molt encertadament pregunta: no creus tu que en les coses d'art hi ha homes molt entesos, n'hi ha d'altres que no ho són tant, i a més hi ha la ramada de badocs que en diuen el que en sentiren dir? Turró, o les coses pel seu nom. El turró de la reserva i dels silencis. Entre els papers de Turró que ens han arribat hi ha una carta de Joan Moles, aquell que amb 22 anys fou marmessó de mossèn Cinto, juntament amb Torró. La carta, molt probablement, fou escrita poc abans del 8 de març del 1914, data en què se celebraren unes eleccions legislatives. Comença. Venerable germà Ramon, estimat Ramon en el sagrat cor del gran arquitecte de l'univers. Això, amb un ornament d'uns diversos punts fent triangle i d'alguna, no sé si és una omega majúscula o és el signe de la balança. Això va ornant aquest començament de carta. La carta continua. Suposo que pels periòdics sabreu que la Junta de Solidaritat Catalana de Lleida m'ha proclamat per unanimitat candidat per a la capital. El míting de proclamació fou un acte recollonut. Ahir semblava dia de plec. Per tot arreu, carros, tartanes, uns trens a rebentar de gent. Tothom treballa de bona fe i amb gran entusiasme. Inclús la capellanada. Presumo una victòria sorollosa. Anuncia també que me'n vaig a córrer a pobles del districte en companyia del reverent pare Utrillo. Es refereix a Miquel Utrillo, que era un amic de Santiago Rossinyol i de Ramon Casas, que va donar el seu nom al pintor francès Maurice Utrillo, que era fill de Cisana Baladón i d'un desconegut. De manera que aquest de pare Utrillo, segons la terminologia habitual, res, no tenia ordres de cap ordre. A la carta hi ha un afegit d'Utrillo que diu, corroboro el que diu, tornem amb creuetes fent triangle, germà en un altre omega d'aquelles, germà Moles. També hi ha també notes pintoresques d'un Magí, d'un Juli, d'un Manel Planes, que no he identificat. En aquesta carta es parla més d'una vegada de la causa, com que ho confesso pel que fa a les causes. Sóc un perfecte ignorant, simplement deixo dit l'existència d'aquest escrit sense que li pugui referir cap comentari. En aquest fons de la Biblioteca de Catalunya, a més, hi ha un document que conté o un error del registre civil o una circumstància de Torró silenciada o ignorada per Pere Domingo i per Leandre Cervera, els seus biòlegs més coetanis. És l'acte de defunció, que diu Ramon Torró i Gardell, de 73 anys, natural de Gerona, e hijo de don Benito y de doña Ingracia, de estado viudo, ignorándose los nombres de su mujer, no habiendo tenido sucesión, etc. La inexactitud de natural de Gerona, que el mateix Torró alimentar, ja ha estat sobradament aclarida. Però això d'estado viudo realment és una sorpresa. És un error del registre o forma part de la vida secreta del nostre savi? No sé si algú ho sap o no ho sabrem mai. És clar que aquest interrogant no modifica el Torró essencial, però sí que afegeix una mica més d'incertesa en la biografia d'aquest complex personatge. L'editorial del número que la Revista Veterinària d'Espanya li va dedicar a motiu de la seva mort diu que Torró, hi havia el número 10 del carrer del Notariat, en companyia de sus hijos adoptivos, don Vicente Dantí i doña Ana i don Gregorio Gorgonio Canet. També per aquests hijos adoptivos, Torró mantenia el misteri o el confusionisme pel que fa a la seva vida i miracles. Acabo. Vull acabar amb unes paraules de Ferreter Mora, que no crec que fossin escrites pensant en Torró, però ho sembla. Podrien molt bé ser preses com una síntesi del pensament, un pensament que conformà l'activitat de Torró de tota la vida, d'aquest bohemi de la ciència, que digui el seu amic Ruïda. Ferreter Mora va escriure la relació entre la ciència i l'experiència, el principi segons el qual aquesta darrera és la mare i la font de la primera, aquesta primera, aquesta darrera, l'experiència, és la mare i la font de la ciència, És alguna cosa més que una frase escolar destinada a repetir-se sense consciència del que veritablement significa. Ella ens recorda la frase constantment que cap ciència i, per tant, cap saber no són possibles sense que s'hi interposi prèviament aquest experimentar que sembla limitar-se a l'acumulació de totes les coses viscudes. Viscudes, per exemple, en un laboratori, dic jo, com aquell que Torró i Jaume Pissunyer havien instal·lat en un colomar de la vella Facultat de Medicina, o com el laboratori del Mestratge, l'històric laboratori microbiològic municipal. Així doncs, per a Torró, com per a Ferreter Mora, molt seriosament i sense cap mena de dubte, l'experiència és la mare de la ciència. Gràcies.
Bé, obrim un torn breu, si algú vol fer algun comentari. Jo puc dir una cosa respecte a això del vídeo, diríem, oi? Vaja, no sé què puc dir. Però resulta que jo, preparant el simposi aquest, oi? Els programes del simposi van arribar en mans d'una persona amiga que em va escriure i em va dir: jo he estudiat medicina a Saragossa amb un net del doctor Ro, un net, que es diu José Josep Torró i que ara viu a Florida, als Estats Units. I la veritat és que he escrit en el doctor Ro, Josep Torró, tractant-lo de net. Amb franquesa vaig pensar a veure i hi ha alguna cosa, dirà, on soc o no sé què. I per tant, potser per a través de la banda americana que clarirem alguna cosa. Oi? Però això, però jo només tinc aquesta referència d'un presumpte, net que es diu Josep Torró i que viu a Florida i que va estudiar a Saragossa.
És curiós de totes
maneres. Medicina.
De totes maneres, vull dir, en aquesta revista veterinària d'Espanya, on doncs, vaja, justament doncs, quan acaba de morir, doncs diu, va morir, etcètera, en companyia de seus hijos adoptivos, i aleshores cita aquests cognoms. També he de dir que doncs, a la Biblioteca de Catalunya hi ha doncs, els textos, els papers, hi ha uns quants papers, no és que hi hagi un gran arxiu, però hi ha un fons Torró, i en aquest fons Torró doncs, jo vaig preguntar com havia arribat allà, i ha arribat allà doncs, a través d'un descendent, jo calculo que deu ser un net, doncs, d'Antí, un net que es diu Sergi d'Antí, com es deia d'Antí, su hijo adoptivo don Vicente d'Antí. De manera que aleshores, o no sé si és un fill, deu ser un fill, doncs ja ha estat senecta, o bé un net. Vull dir, en resum, és estrany. Es diu Torró, és tot ell, des que va néixer fins que va morir i després de mort un personatge amb misteris.
Sí, ara, és curiós, un personatge tan rigorós, tan seriós, tan exacte en la manera de treballar, s'emboliqui a si mateix de tanta boira i de tant de misteri.
Torró tenia... És a dir, perquè vaja, això, el seu mestratge el reconeixen absolutament, doncs, jo diria gairebé únicament tots els seus deixebles i tots els que s'han acostat a la seva vida. Però no és ell, perquè n'hi ha doncs, que exerceixen un mestratge, però a més doncs, ho reconeixen que estan exercint un mestratge. Torró existia com aquell que diu sense voler-ho, dissimulant-ho exercia el mestratge. De manera que si era una humilitat portada, una humilitat o bé una negació del propi jo, diguéssim, o dels seus propis sentiments, o no sé, vull dir, és estrany. Ara, a mi això d'aquest net, esclar, vull dir, perquè no hi ha resposta encara.
No, encara hi ha resposta. Ja la faré saber, quan et digui. Sí. Però, a més, com que no en teníem correu electrònic, se'ns va donar una adreça, esclar, vam enviar un programa amb sobre, diríem, si no és més fàcil la comunicació.
Un altre...
Però, a més, curiosament, perquè el nom que se'ns va donar, per dir que jo és a través d'una persona amiga, és torró de cognom.
Sí, 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 torró. Sí, sí, sí. Hi ha unes coses d'aquestes del torró, doncs, animàtic, o del torró, amb gran sorpresa meva, tot i que doncs, m'he dedicat a problemes de la llengua, doncs, m'informo, sabent-ho, que l'Institut d'Estudis Catalans, doncs, a partir del moment de la creació, o sigui, de la creació de la secció filològica, l'any 11, s'intenta portar a terme l'edició d'un diccionari de l'Institut. Aquest diccionari de l'Institut, a partir dels fons que hi havia, del canonge Alcover mallorquí i del Mariana Aguiló, un diccionari Aguiló, etc. A partir de... Encara s'havien de fer les normes ortogràfiques, encara Fabra s'estava a Bilbao fent d'enginyer, fent de professor d'enginyer, etc. I aleshores resulta que d'aquest diccionari en van ser, no editats, perquè no és editat, però en van ser impresos dos primers fascicles, començant per l'A i no sé si arriba a la C o així. Dos primers fascicles. I aquests fascicles, doncs, esclar, perquè les coses s'han de fer amb rigor, són passats a correcció i a observacions de diferents membres de l'Institut. Quan jo vaig saber això, i un d'aquests membres del torró, vaig pensar, home, doncs ara veurem el torró doncs, com a corrector d'un text destinat a un diccionari de l'Institut. Hi ha unes correccions de Puig i Cadafalch, hi ha un fascicle, un parell d'aquestes calarades, hi ha un plec corregit per Puig i Cadafalch amb moltes anotacions, del Ramon Delòs i Moner, que era historiador, doncs també, entén? Foniker, que era un naturalista, també fa les seves esmenes i les seves correccions, etc. Hi ha un joc dels dos fascicles per cada un d'aquests personatges i arribo al de Torró. I aleshores, primera pàgina, no hi ha cap correcció, segona, un poc, i giro totes les pàgines dels dos fascicles i Torró no fa ni una observació. I aquí també hi ha un altre interrogant. O és que tot li va semblar bé, o va dir que doncs, aquesta no era la seva feina, o va pensar que ja ho faria un altre dia. Bé, el fet és que els dos fascicles de Torró estan immaculats, no hi ha cap esmena. Bé, era un personatge complicat, complicat i no sé, i això, esclar, no afegeix res, això són xafarderies de televisives, més aviat això de si era casat o si era lliure, sí, sí, sí. Però vull dir, no deixa de ser un punt, un detall que potser afegeix alguna cosa a la personalitat doncs, complexa o estranya de Torró.
Hi ha algú que vulgui alguna qüestió? Jo en tinc una de qüestió, que si es pogués. Un personatge així, quina té algun tipus d'influència mundial intel·lectual, vull dir científica, de l'exterior, de l'estranger?
Sí, sí,
oi tant. I quines? Sí, ho dic perquè aquest punt és important, sí, per traçar una mica el lligam i la influència, perquè ell no la podia tenir d'aquí, perquè aquí és justament ell el que influirà en d'altres. Per on li venen aquestes vies d'influència des del punt de vista de treball científic?
Sí. En el camp científic, els anys de Torró, doncs la primacia, vaja, l'avançada, eren França i Alemanya. Als Estats Units doncs, ja començaven unes tècniques superiors, unes tècniques més... però el pensament científic, ja hem dit que doncs, la ciència comença a un terreny sòlid amb Claude Bernard Francès. Torró no únicament rep influències, quan deixa la facultat de Medicina, ell havia estudiat Medicina i ho va deixar córrer, segons un dels seus biògrafs, doncs, Pere Domingo, diu deixar la facultat de Medicina per estudiar Medicina. I aleshores doncs abandona la facultat de Medicina per estudiar Medicina. I aleshores Torró arriba a ser, que és l'època de la controvèrsia amb l'Etamendi, arriba a ser un autèntic entès amb els problemes de la Medicina i en les últimes teories de la Medicina. Gràcies a llegir dia i nit, doncs, més a la nit cada dia, doncs, les revistes franceses i revistes alemanyes. I aleshores els seus deixebles, envia doncs, un cap a Alemanya, a França, i fan estada, etc., a l'Institut Pasteur, etc.
Vull dir, i el... Però ell mateix no fa mai cap estada a l'estranger.
Que jo sàpiga no, ell no surt de casa, ell doncs va néixer a Malgrat, va morir a Barcelona, i jo que jo sàpiga els seus màxims viatges eren a Sant Fost de Capcentelles, vull dir, que és a 22 quilòmetres de Barcelona. Sembla que eren els seus màxims viatges. Perdó? Ah, sí, sí, hi ha la seva... Sí, sí.
Sí, sí que... Ah, perdó. Sí. Sí. Un segon d'aquestes.
No, és que
ara,
parlant de tots aquests misteris, jo també m'he trobat que faria falta una bona tesi doctoral que estudiés moltes qüestions de detall que impliquen molt de temps de recerca, perquè hi ha coses que no quadren. No? Per exemple, ara parlàvem del català, que tots coneixem aquests textos tan preciosos en què defensa la llengua catalana, però jo, per exemple, tinc aquí unes cartes a Unamuno en què em qüestiono què va escriure en català i què no va escriure directament en català. Perquè li diu a Unamuno l'any 14, diu... Mi distinguido amigo, le mando el comienzo de un trabajo sobre el espacio táctil. És aquell treball publicat a la revista de l'Arxiu de l'Institut d'Estudis Catalans. Diu, l'escribo en castellano porque no sé escribir en català i soy a viejo para adaptarme a esta nueva moda. Clar, això et sorprèn molt que trobar això a Torrellón segueix dient. Diu, me lo tradujo en català un animal i lo hizo muy mal. Pero mucho será que no penetre usted el sentido poniendo un poco de buena voluntad. Hi ha algunes altres cartes en aquest sentit i són, ja dic, de l'any 14. Llavors, no ho sé, m'agradaria que algú hagués fet recerca i digués que ha escrit en català, que no ha escrit en català, sí. O si va evolucionar, no ho sé.
Bé, em sembla que és, no era Turró, que no sapigués escriure en català. Vull dir, hi havia raríssimes, és a dir, estadísticament, eren una autèntica minoria. I el català que s'escrivia, si agafem un escrit doncs, d'una persona, diríem, corrent, una persona doncs, d'aquests anys, és un català horrorós, és a dir, s'ha qualificat d'un autèntic galimaties, vull dir, allò era una anarquia, allò, doncs, cadascú escrivia el català de la manera que li venia de gust. Esclar, aleshores, jo entenc que si Turró doncs, es dirigia a uns intel·lectuals, etc., que amagués les seves mancances. És a dir, ell, a part, doncs, maneres ni escola, l'escola era, doncs, evidentment, castellana, tota l'escola i tot, les revistes, etc., vull dir, era el castellà era el que dominava i el que imperava, oi? Turró comença a escriure en català, esclar, quan ja han sortit les normes ortogràfiques, que abans són de l'any 13, les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra, i aleshores, no gaire després, escriu, jo no sé si el seu català, que August Pissonyer doncs, alaba, si és un català doncs, directe de Turró o és un català passat per la correcció, tampoc no ho sé, perquè esclar, doncs, fins i tot cartes de Pere Colomines, que era també un membre de la secció de Ciències de l'Institut, doncs era escrit en castellà. Esclar, les coses no es poden jutjar, ni això ni cap altra circumstància, no es pot jutjar amb el nostre sistema mètric actual, amb els nostres paràmetres. Esclar, jo dispenso que doncs, en aquells temps doncs, Turró i la meva tieta doncs, i la meva àvia escrivissin en castellà. Ho dispenso.
Tot i que es podia tenir un molt bon català oral.
Sí, sí, sí.
Perquè es podia tenir un molt bon català. Certament, molt més bon català que algun català posterior, perquè no estava en molts pobles o llocs així, no estava gaire contaminat, per exemple, pel castellà o així. Per tant, hi podia existir un bon català, jo dic, per el judici aquest d'en Pissonyer, de dir,
sí,
potser
sí.
Volia dir que el seu català era molt bo, lèxica, però que sí. Ara, és molt possible que no, que a l'hora d'escriure funcionés així.
Sí.
No gairebé.
Sí, no,
ja
em sembla molt bé la resposta que ha donat, perquè de fet en una altra carta parla que el català és com un castellà corromput, o sigui, que suposo que ell era conscient dels problemes del català en aquell moment i que és la seva forma d'expressar-ho.
Sí.
Gràcies. Sí. Aquí davant, sisplau. Perdó, perdó, aquí davant. No, és que ara portava el micro.
No, era en relació amb les influències possibles exteriors de Toró. Evidentment, la primera de totes és Claude Bernard, i ja crec que, a més, en la seva època, és la de tots els metges que miren per introduir-se en l'experimentació i en la medicina de laboratori. Les altres influències jo crec que venen dels cercles de microbiòlegs, sobretot francesos, vull dir, no tant Pasteur, que ell el critica moltes vegades, com Bechamel, per exemple, i també en part de Koch i de l'escola alemanya, que ell comenta àmpliament. Jo crec que l'article on es veu més clar la influència aquesta de l'entorn pastorià, més que no de Pasteur, sinó de l'actitud aquesta d'experimentalista, és en el Bechamel, sobre Bechamel i Pasteur, que publica el 1881. I en relació amb això del català, jo crec que mai no m'escriure res en català, pròpiament, directament en català. Jo crec que fins a l'any que faci hi ha cartes, fins a l'any 23, amb persones amb les que clarament es parlava en català, que segueixen en castellà. Hi ha una carta precisament sobre el Verdaguer, sobre els papers que hi ha al testament del Verdaguer, que està escrit en castellà, tot i que el seu interlocutor és un folclorista català, que segur que és que parlava en català.
Sí, jo és el que... Jo, doncs, a Toró, diem el... li dono absolució per aquest pecat de no haver escrit en català des de molt diferent d'alguns companys metges que jo n'escolta, perdona tu, però és que jo el català, esclar, no. I en aquest moment, el que deia abans, en aquest moment la circumstància és una i aquesta circumstància obliga a una persona amb un mínim de rigor, si s'ha espavilat per conèixer, diguéssim, el seu ofici, doncs s'ha d'espavilar per conèixer la seva llengua. En aquest moment no té excusa, no té excusa. Ara, en el temps de Toró, tot i que hi havia, doncs, esclar, persones, doncs, no de gran cultura, que escrivien també en català, però depèn de l'ambient, depèn del cercle. Ara jo estic pensant en una àvia meva, uns textos a casa d'una àvia meva, nascuda el 1840 o 50, doncs, i escriu en català, però doncs era un ambient joc floralesc, i era, és a dir, l'any 1870 o 80, quan ella escrivia, era, doncs, esclar, vull dir, un altre ambient, un ambient, les relacions, etcètera. En el cas de Toró, doncs, clar, quines són les relacions de Toró? Quines són les relacions? I probablement els anys de Madrid, doncs, també van marcar. Vull dir que si sempre hagués estat aquí, potser, no sé, el Jaume Pissonyer, per exemple, com escrivia, que era, doncs, el que el va portar de Madrid cap aquí, Jaume Pissonyer, pare de l'August, no sé com escrivia. Però no m'estranyaria que el Jaume Pissonyer també hagués escrit en castellà. No m'estranyaria, gairebé segur. De manera que, esclar, és el temps, és l'època. És l'època, oi? Ho sé.
Molt bé, sí. Gràcies, tu.
Ramon Toró, l'home que treballa i juga. Si agafem el meu jugue en un sentit potser molt literal, pot semblar una persona molt avorrida, molt pesada. Però si agafem el joc com el gaudi en la feina, amb el que es fa, inclús com una mena podem dir de recerca, per mi el Ramon Toró, és l'home que treballa i que juga, potser juga d'una altra manera. Mirant la seva obra, precisament, Doncs bé, no, la seva vida, no? Com treballa, em sembla que havia de disfrutar moltíssim, però almenys també diu que els seus deixebles disfrutaven moltíssim. Si agafem tota la seva obra científica i filosòfica, la veiem que està tan ben feta que dius que només una persona, no sóc el que hagi jugat, sinó que hagi creat el joc, perquè el joc pot ser el qui juga o el qui crea el joc. I per mi Turró va crear el joc i va jugar. Em sembla, eh?
Aquí, esclar, aquí ara el que podríem fer és jocs de paraules. Oi? Jo crec que Turró no jugava. És dir, el joc, per definició, ho diuen frases doncs, lapidàries, és dir, l'important és participar, no és guanyar. Entens? Amb la feina no, la feina s'ha de guanyar. La feina s'ha de guanyar. No es pot participar en una feina i dir si guanyo bé i si no m'és igual. No, a la feina s'hi ha de posar l'esperit. I si no guanyo, malament. Si no surto, guanyar què vol dir? No vol dir doncs, aconseguir el Premi Nobel. Guanyar vol dir doncs, haver treballat amb rigor, haver doncs, posat l'ànima en aquella... I torno a dir, no es pot perdre, s'ha de... Conscientment s'ha d'haver guanyat. És a dir, no pot ser, doncs mira, avui he anat allà i això i què, doncs m'he passat... No. El laboratori, això no pot ser. El laboratori, això no pot ser. Vull dir, esclar, aquí doncs ara, que si jugar és jugar i si jugar no és jugar. És a dir, en principi, amb tota la humanitat que es vulgui, però aquí, aquests professors fan les seves classes doncs, amb tota la humanitat que es vulgui, per, doncs, esclar, per no ensopir els alumnes, per no avorrir els alumnes, però ho han de fer amb tota la seriositat i no poden perdre, perquè si perden han perdut uns deixebles. I els deixebles, els alumnes han de sortir reeixits. Vull dir, per tant, no sé, vull dir, això ja és una discussió que...
Perquè ell simpàtic no devia ser, oi? O sí? No ho dic perquè no sé si... Sí? Sí?
Sí, jo vaig molt enamorant aviat de deixebles i amics. Era una cosa de gran amenitat.
Sí. És a dir, tant en els jocs, ai, en els jocs, en les reunions aquestes que es feien, no, i tant, si era... El que passa és que, doncs, era tan conversador, igualment, que, doncs, escolta'm una mica allò que he explicat de l'Unamuno, quan va doncs a Sant Fost, i es queda com una que no pot obrir la boca perquè tot el pastís se'l menja Turró, oi? És a dir, era valent, era, doncs, tenia els adjectius a punt i tenia doncs, els arguments i era un home d'una gran lectura, d'un home de tertúlia a la Maison Doré, que és un restaurant que hi havia a la plaça de Catalunya. Doncs ell anava a la tertúlia, i segons sembla, cada nit que hi anava. I després, quan s'acabava la tertúlia, que s'acabava doncs, a les hores que venia bé, no hi havia límit d'horari, aleshores s'anava a casa seva i aleshores començava a treballar. Aleshores començava a llegir, començava a estudiar, començava a... etc. I fins a de matí, amb el sol a l'apoi. Esclar, això, doncs, home, si ho feia, doncs, li devia venir de gust de fer-ho, però vull dir, doncs, etiquetar-ho d'un joc, i tampoc això d'anar-se a dormir a les 6 del matí, perquè estava amb els llibres. Bé, no sé.
Té una altra intervenció. Molt bé, doncs. Moltíssimes gràcies. Gràcies per aquesta intervenció que ja dic serà publicada juntament amb les altres actes. I ara demanarem, sisplau, la presència del professor Xavier Pla.
Sí. Jo...